Bon dia, Ivan. Bon dia
de nou.
Escolta, tu també, no? Una mica aficionat, no, la pesca?
Me toca ser aficionat perquè als meus fills els agrada anar a pescar.
Escolta, avui, clar, portem uns dies parlant amb l'Ivan perquè tenia ganes de que vingués aquí a ser ràdio i parlar una miqueta de com havia estat aquesta temporada també des de la perspectiva, des de l'òptica dels pescadors. L'hem sentit analitzar des de l'òptica de moltíssima gent que forma part del teixit econòmic, social, d'aquí, de la nostra illa, però no havíem encara sentit a dir-hi la seva als pescadors, i anàvem veient segons el temps, en funció del temps, a veure quin dia podia... Perquè em deia, no, és que hem de seguir fent feina fins que comenci a fer mal temps, però avui no em fa pas de mal temps.
No confonguem el sol amb el mal temps. La gent té tendència a confondre el dia que està cobert, zero vent, mal temps, i el dia que fa sol i vent...
Jo no veig de vent.
Bueno, però has de sortir fora i entonces te vas i te mires allà les roquetes sobre l'espalmador, allà on estàs a torre i veuràs que hi ha uns esquitets, saps? I aunque no pagreguen res, en mig de la mà, i a part de que es venes d'aquí mestral, que sol ser un dia molt, molt dolent per anar a pescar, pues, a més que avui també tenia coses que fer, i el que estàvem intentant ara és intentar aprofitar la poca gent que queda per intentar ingressar el màxim possible, perquè ha estat un estiu raro, menys ingressos i...
Però jo això t'ho volia preguntar, i la primera pregunta aquí, recordo la darrera vegada que vares venir aquí, que mos deies, i disculpa si faig aquesta associació, potser equivocada, però mos deies, no, només un 5% del peix que es ven a Formentera, que es comercialitza a Formentera, als establiments restauradors, és peix fresc d'aquí.
Sí.
Llavors, valtros, tot el que heu pescat, ho heu de vendre encara que hi hagi menys gent, no? Perquè no tenim tampoc menys gent que altres anys.
Sí, però ha estat diferent. Si te digués que amb menys gent el mes de juliol, que va ser espectacular, en su tema de la gent que va venir, la demanda de peix d'aquí va ser brutal. És a dir, que és una cosa que nosaltres ara mateix estem parlant amb la cooperativa i amb els pagesos, que ells també han notat una diferència, que el producte fet aquí o pescat aquí s'ha venut el triple. S'ha venut el triple perquè o eres tipus de gent, o... És a dir, hi havia la meitat de gent el mes de juliol i es venia molt. És a dir, la demanda de llagosta va ser brutal. La demanda de peix va ser brutal. I la demanda d'hortalisses, dels pagesos, va ser brutal.
En relació a l'any anterior.
Sí. Havent-hi menys gent. És una cosa que anem a intentar analitzar per treballar-ho, perquè és que... és una de les nostres demandes, que el nostre producte es venga bé, i si l'agafam o es produeix, que es venga. És a dir...
I vau poder proveir aquesta demanda?
No. No. Perquè va ser una temporada rara. De repent, d'intentar dar servici amb peixos de mitjan preu per avall, la gent de Formentera a de repent obrir la porta i una demanda brutal de peix bo llagosta, i no estàvem, és a dir, no estàvem, en una setmana ens preparàvem pel tema. La llagosta enguany no va d'escall, n'hi ha hagut molt poca, no és que n'hi hagi poca, hi ha anys que la llagosta li dona per enganxar-se les xetxes i hi ha anys que no. Enguany ha estat un d'aquells anys que la llagosta no ha corregut, estava més amagada i s'engafava poca, diguem-li que
de la meitat. Passa periòdicament?
Periòdicament.
I per què passa això? Ho sabeu?
Per les temperatures de l'aigua, realment. Enguany li va costar calentar-se l'aigua, i en les temperatures calentes solen cor més que el que nosaltres necessitem, perquè les nostres xarxes funcionen, són xarxes estàtiques, funcionen al pas del peix, no? O la llagosta. Si la llagosta no se mou, no s'agafa.
Clar, ja no s'arrossega aquí.
Sí. No, ja sí que és veritat que és els arrossegadors, però el que és el tema de tres malles, la major part de la llagosta que s'agafa en tres malles menors. És a dir, però un any va ser un any d'aquestos que la llagosta no volia córrer i s'agafava. Sí que han dat escall al final un poquet, però li va costar.
I si no hi ha llagosta, allò que diu, no tinc llagosta però tinc això, què ho faríeu?
No, el tema peix, palangre, el que és el dèntol, la roja, el gall poc, el que és el peix bo, i de tot, rascassa, rata, tot el que s'agafa en tres mai, i sobretot el peix que s'ha venut bastant bé, és la barca de bou, és a dir, tot el que agafen ells, tot el peix que es comercialitza aquí. Sí.
I quan dius llagosta també et refereixes al Grimaldo, al Diamantol?
No, aquí no n'hi ha.
No n'hi ha.
S'agafa si em pots agafar un cada dos anys un pescador, és a dir, no és natural d'aquí.
O sigui, quan et diuen llamàntol de Formentera...
Ni de conya.
Ni de conya.
S'està venent... Hi ha un fraude, que és una cosa que estan treballant, sobretot que la gent té les cartes de restaurants, té peix de Formentera i llavors donen llovines i peix salvatge de fora, digues. És a dir, al final és una cosa que també anirem a treballar poquet a poquet, identificant sobretot el nostre peix, diferenciant-lo des de més, i que s'està venent molt de peix de Formentera, que no ho és. És a dir... Grimaldos aquí no n'hi ha. I a més...
I no hi ha cap... Disculpa. I no hi ha cap autoritat que pugui regular, que pugui inspeccionar els locals?
Nosaltres...
Perquè, al cap de fer, això perjudica la imatge de tota l'illa com un tot...
És un dels grans que es faci publicitat de coses que no són, i al final, llavors, al final ve gent demanant aquelles coses que no són. I els negociants, els peixaters, es veuen obligats a servir aquell producte, que és una de les coses que nosaltres mos mata. És a dir, l'autoritat, nosaltres seguim insistint que falten medis en els temes d'aquestes coses, inspecció i tal, perquè al final les cartes de restaurants són les que són, no? Qui pots confiar més en ningú a l'hora d'anar a comprar peix és anar a les peixateries, que ells t'enganyaran molt poquet, saps? És a dir, no te poden enganyar, perquè al final treballem en conjunt amb nosaltres i si història és aquesta. Ara, llavors, tema restaurant, ja això no sé, li tocaria en el Consell, però, ei, si no volen fer més feina o se'n fien de tot Déu, són ells al final els que verifiquen les cartes i és que ho tindrien que treballar més en aquest tema, però, bueno, nosaltres seguim fent feina en el tema de que tot això al final es controli, identificar el nostre peix i que no s'enganyi la gent. S'enganyar la gent, al final, passa factura.
En relació al peix fresc, sempre hi ha aquesta creença molt extesa, compartida per molta gent, que diu, no, ves al principi de temporada als restaurants, que llavors sí que tindràs peix fresc de Formentera, potser perquè està congelat de la primavera i tal, però, en canvi, al final de temporada et diran que és peix fresc i no ho és. Això...
És una tonteria. Nosaltres treballem... El que és la primavera, treballem molt i els nostres peixaters congelen molt de material, pol, morralla, calamars, tot aquest d'això que no es pareixerà congelat, que llavors durant l'estiu es va venent per fer caldos de paella, fris de pol, se sepi, també és una de les coses que es congela. És a dir, que aquests productes és necessari congelar-los perquè llavors arriba l'estiu i no n'hi ha. És a dir, no n'hi ha. I entonces són coses necessàries per la cuina que es fa a Formentera. El peix va al dia. Formentera és un dels puestos que el peix va al dia. La gent li agrada comprar el peix agafat des dia. I la gent, i sobretot el pescador, treballa en el dia. I els restaurants i els peixaters treballen en el dia. No els agrada acumular peix de dos o tres dies. Si és peix d'aquí, el normal és que sigui fresc, saps? Quan a lo millor en els dos o tres dies primers no s'ha venut, aquell peix desapareix, saps? És a dir, és complicat. O se congela per morralla, o se... saps? Però peix més fresc que hi pugui haver a Formentera, en la cultura que hi ha d'agafar i menjar el peix en el dia, no n'hi ha una altra banda. Pots trobar anar-te'n fora d'aquí i anar a comprar raps, que potser ha estat un barco un mes a la mà pescant-los i no saps si estàs comprant els raps que va pescar el primer dia o els va pescar el darrer. Al final es venen tots el mateix dia, saps? Però aquí no. Aquí es va pescar i sobre la demanda i peix fresc al dia, perquè és el que està basada la gent.
Quan parlaves de menys ingressos, per què? Si heu... Perquè el marge, per exemple, de llagosta és alt o...?
Sobretot a principi de temporada. És a dir, nosaltres anàvem...
Maig-juny.
Sí. Maig-juny va ser mortal per nosaltres, perquè era quan podíem fer un ingrés d'agafada de sirvi, de solta, o d'agafar d'èntols, o d'intentar anar a pescar quatre peixos, que és un bons mesos, Setmana Santa, per anar a pescar, per anar a agafar peix bo, per vendre-lo, perquè hi ha un altre tipus de turisme que no pugui venir en juliol i agost. Són menjadors de peix. I era bona època, sobretot la gent que també enviàvem cap a Eivissa, era bona època per anar a pescar peix, però ens vàrem tenir que limitar. i els ingressos varen ser molt baixos. És a dir...
Perquè vosaltres, durant l'estat d'alarma i el confinament, les diverses fases de confinament, vosaltres podíeu sortir, no?
Sí, sí, anàvem sortint. La gent anava sortint dos o tres dies per setmana, el necessari, però el que deia... Anàvem...
Mascareta, no? Al mig de la mà? O
què? Mascareta, mascareta. Molts van tots sols i no els hi fa falta, és a dir... Entonces, la mascareta no estava obligatori, que al final no era obligatori. Anàvem a buscar peixos de mitjan preu per avall. No intentàvem agafar roges i galls perquè no se'n venia ni un. És a dir, no hi havia cap restaurant obert, no hi havia res. És a dir, entonces la gent sí sortia, però el millor ingrés era una tercera o una quarta part.
I el juny, quan va venir aquestes onades de turista o de visitant eivissenc i mallorquí, el que abans després van venir,
bueno,
on ha d'assumir o on ha de pressuposar que eivissencs i mallorquins han d'apreciar el bon peix? Es va reactivar la cosa llavors?
Sí que es va reactivar. Sí que es va reactivar, com us va agafar de sorpresa. A tots.
No teníem res.
Perquè no teníem res. Havíem de canviar sormeig, van tenir que canviar sormeig, allò va tardar potser una setmana, 10 dies, és a dir, de repent, de no voler res a tot. I va ser quasi impossible, acumular material, ens va agafar de sorpresa. És a dir, és un tema que ens va agafar de sorpresa i vàrem reaccionar al final, però ens trobàrem que, bueno, una cosa que tu la vas tenint en compte, allà on pots anar a pescar o no, havies de començar de cero, trobar peix, a veure on podies pescar, què és el que podies fer, i això va tardar pues, 10 o 15 dies fins que poguérem reaccionar. Però va ser complicat es començar ahir.
Mm-hmm. Els darrers cops que hem anat parlant, mos deies que el vostre és un sector doncs, que busqueu la manera d'innovar, de ser més eficients, etcètera, no? De reinventar-vos, però que és un sector sempre una miqueta amenaçat per una crisi, no? Constant.
Sí.
Enguany, si amb menys ingressos, pot ser que algun dels pescadors de Formentera, alguna de les barques, deixi de fer feina?
Lo probable és que sí.
Que tiri la tovallola?
No, això no passarà. Però que potser algun pescador en hivern parava, potser tindrà que seguir fent feina. Mm. Per anar pagant seguros i per anar poder visquent. És a dir, això sí que passarà.
I què implica sortir en hivern?
Bueno, que potser pues, compartir-se les ventes o intentar agafar per fer jornal o la poca venda que hi hagi de la gent de Formentera, poca, que no és poca, al final, perquè la gent de Formentera consumeix molt de peix, pues, nedant es call. I a lo millor aquella gent que li ha anat millor, doncs tenir que parar, no? És a dir, compaginar-nos la feina. Al final, mirar-me uns als altres, és que no li fa falta, doncs, si és necessari que vagi a pescar, que hi vagi. Saps? Si no, se li buscarà venta cap a Eivissa o el que sigui. És a dir, però nosaltres hem de sobreviure. Nosaltres hem d'intentar sobreviure. Jo no crec que ningú ho deixi.
I noves vocacions n'hi ha o no?
Sí, però és que cada dia ens ho calen més complicat. Cada dia ens ho calen... Cada dia ens ho calen més complicat. No havia estat la flota tan ple de rendiment com avui en dia. És a dir, fa anys que no havia estat tan ple de rendiment com avui en dia. Però cada dia ens ho estan fent més complicats. Les legislacions, el turisme, tot ens ho estan, estan matant. Ens ho estan matant. Poquet a poquet. És a dir...
En quin sentit?
Per exemple, ara, les barques de bou, els he vingut una restricció del 15% en dies. Resulta que les dues barques de bou més sostenibles de tot el Mediterrani són les que més han pagat. En relació, una barca de bou pot fer uns 250 dies a l'any. ¿Vale? Les barques d'aquí en fan 180, 190 màxim. En la restricció quedaran en 160. I aquestes restriccions, a nivell de cofradia, serà deixar d'ingressar un gran ingrés a la cofradia. La cofradia podria veure perjudicada. És a dir, les reduccions d'esforç que estan fent, que ho paguin les flotes més sostenibles, com pugui ser la Formentera o Eivissa, és terrible. I llavors han beneficiat en les flotes més destructives. I és el que ens està passant. Nosaltres, pensant de canys enrere, pescant poc, buscant el necessari, eren més sostenibles, som més sostenibles, i pensant que deixant descansar la mà per un futur... Això ho estan pagant. Si pescant poc, ara mos lleven dies, pescant menys, la mar recuperarà, però nosaltres no anirem a la merda. Ens estan matant.
Valtros,
és a dir, si véssim set destructius anys endarrere i véssim deixat la mar com el desert de Sàhara, ara ens beneficiaríem. Però ara, sent sostenibles, ho hem pagat.
Clar, és de difícil resolució, aquesta equació. Escolta, Ivan, a Valtros aquest estiu, o aquesta primavera, que hi havia, de forma molt evident, menys embarcacions, sobretot de... Dic al principi de la temporada, abril, maig, juny, almenys de caràcter recreatiu, em refereixo. Valtros ho heu notat, pel que fa a l'hora de pescar? O...
Era una meravella. Era una meravella per amor de que podíem pescar a prop de sa costa sense tenir cap perill de cap embarcació recreativa. És a dir, érem lliures. Allò era com recordar anys endarrere, érem lliures, podíem fer i pescar per tot. Però quan, ai, amigo, quan va començar el juliol això es va acabar. Ja vam tenir que fugir cap a fora a pescar i era terrible. Jo no, abans més d'agost no havia vist tantes barcos com en guany. Era terrible, sobretot d'alquiler. Això és una cosa que era una barbaritat. És a dir, m'havíem d'anar 5 milles fora per poder tenir espai lliure.
Cap a quina direcció aneu? O depèn del dia? A
Suroès, tota sa banda de ponent d'esport de la Sabina i cap a sur de Formentera i tinc gent pescant al final al redador, sí, ja. Al redador. I al final te'n vas allà on menys tràfic, la mola, el migjorn, el cap, perquè aquí dins se veia la Sabina i el que pugui ser llevant era terrible. Era terrible, aquests dos mesos d'estiu.
Deixa'm ja preguntar-te per acabar una curiositat. Havíem parlat amb l'Ivan Pérez Marí, és el padró major de la Confraria de Pescadors de Formentera. Sovint, darrerament, hem parlat molt amb la gent de Turciops sobre el queixalot que passa sobretot a la banda sud de Formentera i que, en fi, que no estem familiaritzats o no som conscients de que la segona bèstia més grossa del món passa aquí a prop. Valtros, us sí. Heu topat de vegades o no?
Sí.
Sí?
Sí, el que passa és que els veiem, no, al final convivim junts, que dic jo, sobretot en els darrers, el que és bon són moltes mantes ratlles. I tota aquesta classe d'animals es veuen cada volta més i té un significat. Nosaltres creiem que la tonyina està llevant tot l'espai en aquests animals, en aquests peixos, o mamífers. I us diré perquè la tonyina és un gran depredador. Què fa? La tonyina es menja tot el que troba, de lo que són alatxes, cavalles, tot això. Al final, aquests peixos, de tant que se'ls ataca, s'apropen a refugiar-se a la costa. Dofins, queixalots i tots aquests animals no troben menjar i es veuen obligats a anar darrere el menjar que s'atraca a la costa. I en tots els cavalls veuen més.
Bueno, de fet, aquesta tardor es van veure suposadament orques a Formentera, que això sí que és inaudit. Bueno, les van seguir fins a la costa de Ligúria, havien entrat per l'estret de Gibraltar en un principi, seguint la tonyina, diuen.
En teoria segueixen la tonyina. El problema és que la tonyina està fent un canvi d'hàbit i s'està tornant estàtica dins el Mediterrani. Podríem arribar-les a tenir estàtiques també, les orques, aquí. És a dir, tot pot passar, tot està canviant. És a dir, al final, de què depenen tots aquests bitxos? Des menjar.
Com altres, sí.
I van allà on n'hi ha. És a dir, si la tonyina no se'n vol anar al Mediterrani, que és un gran problema per nosaltres, per la pesca dels menors, sobretot, i els bous, si la tonyina no vol sortir, les orques entraran a buscar-los.
I tant.
És a dir, no té... I jo penso que quan les orques entrin dins el Mediterrani i trobin unes tonyines vagues, perquè al final són tonyines vagues que no es volen moure, la tonyina està, per record, hasta 100 milles en un dia. Saps? I trobin unes tonyines, el millor es queden. No sé si els agradarà el mar tan calent i la sal de l'aigua i si es quedaran o no, però jo penso que més d'una vegada els veurem.
Molt bé, avui hem parlat amb l'Ivan Pérez Marí i ens ha donat la perspectiva del món de la pesca d'aquest any atípic, com no ens cansem d'anomenar-lo, i li agraïm la seva presència aquí. Està molt bé interessar-te sempre, Ivan, perquè ens deixes titulars que després, en fi, haig d'escollir a veure quin poso, perquè com a punys. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.